migrantes, sean algunos extutelados o con mujeres vulnerables, pero como un centro de primera acogida no gestionamos.
Precisamente sí que le quería preguntar qué tipo de ayuda ofrece la Iglesia a todas estas personas migrantes.
Pues la ayuda que aportamos es una ayuda de carácter humano e integral, es decir, desde un acompañamiento psicológico a la realización de trámites burocráticos, asistencial también en aquellos casos en que con nuestros medios podemos aportar pues sea alimentos, vestidos, en algunos casos también tenemos posibilidad de ofrecer un techo, aunque no con carácter estable o como un dispositivo oficial, digamos. Pero para nosotros lo importante es la dignidad de la persona y una atención integral. Entendemos que no podemos separar las distintas dimensiones de la persona y por eso ponemos todos nuestros esfuerzos en que la persona que llega se sienta en casa, se sienta bienvenida y sobre todo sienta que le importa a los demás.
Déjeme que le pregunte también por la sociedad canaria. ¿Cómo está viviendo la sociedad canaria esta oleada de llegada de migrantes?
Pues la sociedad canaria siempre ha sido una sociedad muy solidaria porque prácticamente todos los canarios tienen familias que emigraron o que incluso lo hacen hoy en día y por tanto estamos muy familiarizados con la situación, de manera que con carácter general la sociedad ha estado a la altura e incluso por encima. Ahora bien, es cierto que hay algunos grupos que están aprovechando esta situación para extender bulos, criminalizar a las personas migrantes, y eso es peligroso, y en esa tarea de sensibilización pues también trabajamos desde el Secretariado de Migraciones.
Le preguntaba cómo ayuda a la Iglesia Católica a estos migrantes, a la llegada de estos migrantes y sobre todo a su bienestar. Déjeme preguntarle también cómo gestionan en el caso que los migrantes que llegan tengan una religión distinta a la católica.
Pues para nosotros eso no es ningún problema y tampoco para ellos. Hemos impartido clases en parroquias y a nadie le supone un obstáculo. Nosotros facilitamos todo lo que podamos, incluso en ocasiones hemos pues aportado alfombras para el resto de personas musulmanes, o les hemos puesto en contacto con el imán, o les hemos puesto en contacto con otras personas que profesan esa misma religión. Y también, y lo que es más bonito todavía, es que hemos rezado juntos, porque no existe esa rivalidad o esa contradicción entre una y otra. Aquí impera sobre todo el respeto al otro, a sus creencias y a las propias, por supuesto.
Como sabe, señor Melián, hace unos días la Conferencia Episcopal Española que reclamó a las administraciones que facilitasen la acogida digna de migrantes delante de la luz de llegadas que se está registrando las últimas horas. ¿Eso ha sucedido ya?
Bueno, en ese aspecto hay mucho que hacer y hay mucho trabajo por hacer. Primero, definir entre todos qué se entiende por acogida digna. Pero hay parámetros que son evidentes que no se están cumpliendo. Pues el personal que asiste a las llegadas pone todo su esfuerzo, todo su empeño y toda su ilusión por intentar dar esa acogida digna, pero muchas veces los medios materiales son insuficientes. Los dispositivos de acogida, los grandes campamentos que hay, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, pues se antojan bastante deficientes porque no tienen estructuras fijas, son carpas muy sensibles a los cambios de temperatura. Ahora estamos viviendo aquí una ola de calor importante y eso se nota en el interior de las carpas. Las camas pues son camillas plegables, es decir, definamos lo que queremos entre todos y trabajemos todos en la misma dirección, pero desde luego que, insisto, hay muchísimo margen de mejora, porque desde el punto de vista de los trabajadores humanitarios y de todos los que asisten a las llegadas, sí que se está dando el mejor trato posible, pero después a nivel de infraestructuras, de servicios, queda mucho por mejorar.
Señor Belián, ¿facilitar la acogida digna de migrantes pasa por cerrar los CIES?
Hombre, eso es una cuestión que desde el secretariado hemos seguido desde hace mucho tiempo y creemos que es absolutamente innecesario porque genera un sufrimiento en balde vacío, un sufrimiento sin sentido. En nuestro caso, si no me equivoco, el CIE ronda las 60 plazas. Pues si usted compara eso con el número de llegadas, el porcentaje que por azar termina internado en un CIE, con lo que eso supone, pues es ínfimo.
Déjame preguntarle también por último, porque me han dicho que usted este mes de septiembre viajó al Senegal para conocer a las familias que atendéis en Canarias. ¿Cuál es la realidad allí?
Pues la realidad allí es que los jóvenes no tienen futuro. En un país en el que el porcentaje de población joven es elevadísimo y no hay posibilidad de insertarse en un mercado laboral, no hay una economía que permita subsistir, no digo ya ganar, sino subsistir, no existe, pues las personas están en una situación desesperada. Viven al día, incluso personas que han terminado sus estudios universitarios y saben que no les va a servir de nada porque no tienen un lugar a donde ir a trabajar. Y eso pues es dramático. Los índices de desnutrición infantil eran bastante elevados. Las infraestructuras, salvo en la capital, también pues con muchísimo margen de mejora. La electricidad, los servicios sanitarios. Es decir, una de las cosas que se defiende desde el secretariado y en línea con lo que celebrábamos el día 24 de septiembre en la 109 Jornada Mundial de los Migrantes y del Refugiado es favorecer las condiciones en los países de origen para que las personas sean libres de elegir si quedarse o migrar. De manera que ahí también tenemos mucho trabajo por delante, cooperación en origen, o más que cooperación, colaboración en origen para que se den las condiciones y que las personas sean libres de tomar una decisión.
Director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias, abogado especialista en migraciones y en derecho al asilo, David Melián, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de Radio Estel y de La Caravana. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Radio Estel. De dilluns a divendres, a Radio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí. El DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Núria Ros, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
De què és l'entrepà?
És un mini de pernil dolç i formatge, però calent, sempre calent el formatge.
Bona pinta, això.
Calent.
Si no m'agrada el formatge, si no és calent.
Que és d'aquí?
Sí.
Demanaré després. Demanaré després.
Bon dia. És que estic intentant desconnectar i connectar els auriculars.
Ah, val.
Estaven connectats en un altre lloc que no és comú tenir-los connectats, diguéssim.
Bé, de volum
també.
Hi ha tan poques coses comunes. En fi, 10 minuts que passen de les 9. Què? A qui hem estalquejat avui?
A veure, avui estalquejaré en Diego Arroyo, el capo, podríem dir, del grup de música manxec.
El capo, puja...
Sí. El capo només el és capo. En Joan Trias.
Mira.
Ui. O capó.
Què és aquest piloteig?
L'unidor.
Queda anotat.
No, a veure, avui pugen a la caravana el grup 21,
sí.
I ell, diguéssim, és la veu cantant, mai més ben dit, no?
Ostres. Uau, andant, Andreu, m'encanta.
A veure, poc se'n parli que com a català i catalanoparlant que sóc, 21 sí. Em costa bastant.
T'entenc bastant a dir 21.
Sí,
una mica?
Sí. I a veure, data de naixement, no la sé, d'acord? Ah. Però, signe del zodíac és Àries.
Ah, això sí que ho sabem, eh?
Sí, i us, us preguntareu...
Una altra llista, una altra Àries.
No, us preguntareu
com ho sé. Sílvia Muñoz és Àries. Sí.
Mira.
Per això ens entenem.
S'està celebrant, eh?
Pot ser.
Àries és terra o aigua? Àries és...
És foc,
ah, és foc.
Foc. És foc, eh?
És foc.
Sí. Expert en horòscops.
Bé, a veure, us preguntareu com ho sé. Doncs bàsicament perquè una fan del grup va publicar un seguit de fotografies a l'Instagram l'abril del 2020, T2. Perdó.
Ben arreglat,
això. T2.
Sí.
On posava el signe del zodíac dels membres de la banda relacionats amb una cançó,
ah,
no? I en el cas d'en Diego, el va relacionar amb aquesta cançó.
Mi madre que sería sincero, el resto palomitas que mi prosa avanza, más cool que Jon Snow entrando en Invernalia.
Más cool que Jon Snow entrando en Invernalia.
Sí, 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 bona relació amb Joc de Trons, m'encanta, com a bon friki que sóc. Vosaltres?
No. No.
Ara faran
no,
un
capítol.
No, ara faran... No som fan,
ah. Ara faran un spin-off.
Sí?
Sí, sí, sí.
Real.
Vosaltres?
Bé, si voleu saber més en poques línies, li posava això. S'ha de treballar la sinceritat. Sempre aconsegueixes liar la troca a tothom i cremar la ciutat, en sentit figurat, eh?
Ah, val.
I finalment li deia, si alguna cosa et sembla malament, no calles i tens les coses molt clares. Així que, des d'aquí ho celebrem. Dit això, en Diego és una persona que es deu despertar molt d'hora al dematí, perquè déu-n'hi-do el cabell que té aquest noi,
sí, eh?
Aquests rínxols tan ben fets. He de dir que a mi m'agrada molt i que, per sorpresa meva, abans fa uns anys, quan començàvem aquest projecte, tenia els cabells llisos.
Ep.
És a dir, crec que se'ls planxava. Mm. Podríem dir que ha fet un molt bon upgrade.
Un glow-up.
Un glow-up, exacte. Molt bé, Olma, gràcies.
Què parleu, en Gringron, avui?
No, res, amb el llenguatge dels joves.
Sí, és a dir, que ha evolucionat a bé.
Favorablement.
Sí,
sí, efectivament. D'altra banda, les fotografies en blanc i negre li encanten. De fet, la majoria ho són. I també són de concerts, d'assajos o de gravacions a l'estudi. No he vist masses fotografies així casolanes que digués, anem de vacances cap a... Per tant, no sabem on va de vacances. Potser la més casolana és una del 17 de setembre del 2021, menjant un plàtan.
Bé, ah, mira.
Que de ben segur els diuen recomanar per no tenir cruiximents l'endemà d'un concert. El que en diríem les agulletes, vulgarment, no? M'agrada que hagi eliminat... no m'agrada, perdó, que hagi eliminat moltes fotografies dels seus inicis a Instagram, perquè la primera fotografia és del 26 d'octubre del 2020, però si anem a les fotografies etiquetades ja comencem a veure una altra cosa, no? Per exemple, fotografies d'ells el 2013 menjant una galeta, tot el grup sencer, o fent concerts en sales molt petites de Madrid. Per cert, he tingut molt hype veient moltes fotografies amb la Mònica Carrillo. Em pensava que eren parella, fins i tot, però per desgràcia només van col·laborar per fer un tema junts. Però sí que és veritat que mirant també fotografies etiquetades, es va casar aquest any, el 29 de maig, així que el felicitem. I quin dels dos? El Diego. Sí, sí, el Diego amb una altra persona, és a dir, no amb la Mònica Carrillo.
Mònica Carrillo, la de Matías Prats.
Sí, exacte. Sí.
Quina barreja, no?
Més una mica. Potser. Sí, no sé. Van compondre junts una cançó i després li va posar la veu la Mònica Carrillo, també, en certes parts.
Ni tan mal.
Ja, sí, sí. José està sorprès, jo també.
De debò? Sí, sí. Ho arribo a saber i us la poso, és a dir...
Sí, perquè no m'ho esperava, hem vist d'aquest...
Bé, si voleu ja us la passaré pel grup de WhatsApp de la caravana.
Sí, sisplau.
Dit tot això, només em queda dir que Diego Arroyo, capó, de la banda de 21, capó. Està més que aprovat.
Capó.
Sí, capó.
Molt bé.
Diego Arroyo, per cert, que té una certa retirada a un dels Javis.
Mira, mira,
sí,
espera.
Sí, m'ho vas dir.
Voleu? Mira, he trobat allò de la Mònica, ho posaré per al micro, a veure si s'escolta.
Molt bé.
Ai.
S'està escoltant?
Sí, sí.
Ja no te tengo miedo.
És la col·laboració
bé,
de 21 amb Mònica.
Que sigo aún oyendo tu voz.
Espera, a veure si surt la Mònica. No sé amb què ha col·laborat la Mònica, però ni te imagines.
La veu, jo...
Bueno, bueno.
Perdó, eh? Ja està. Piano y voz en directo, ni te imaginas, es el resultado de muchos días y noches intercambiando textos y músicas.
Sí, exacte, és aquest el post on ho he vist jo.
Està molt bé.
Molt bé, Olma.
Va,
que ràpida, tu. Mira, el tic blau del WhatsApp o el vist a Instagram. Uh-huh. Crec que no hi ha cosa que em faci més ràbia de veure i de no veure a la vegada, i m'explico.
Totalment d'acord.
Hi ha gent que tenen el tic blau de WhatsApp desactivat, cosa sí. que aleshores no veus tu tampoc. Correcte, si t'ha vist
servidora,
el missatge.
Servidora.
No. O l'altra persona tampoc veu si tu l'has vist.
Sí.
Amb tot això, però, també tens Instagram, que allà sí que es veu i diria que encara no ho pots desactivar. Espereu, que ja arribarà el moment, sí. segurament. Allà queda més retratat, no?, qui deixa en vist i qui no. Aleshores, hi ha la típica persona que, si no li has contestat el missatge, t'escriu per Instagram per saber si veus el missatge o no, no? Si estàs passant d'ella o no. És a dir, tu li has escrit un missatge per WhatsApp, no tens el tic blau connectat, llavors t'escriu per Instagram per saber... Això és una mica tòxic.
Sí, és acoso.
Sí, una miqueta. I la gent no acaba d'entendre que jo, que sí que tinc el tic blau, per exemple, perquè no vull que passi ningú de mi, sí. avisats esteu, d'acord? Que jo necessito el meu temps per respondre i que si és una cosa important, no patiu que contestaré. No tardo més de 4 hores en contestar un WhatsApp, més o menys.
És veritat.
Sí, no?
Us poseu titànic i quan acabi...
Bé, menys, sí. menys per la nit.
Entres a posar i ja us
a la nit, si tu l'és més 8 hores per dormir, és a dir...
Clar.
Una miqueta de calma.
8 hores, eh?
Sí.
Wow.
I 9, de vegades.
Fixa't tu. Red flag, va!
Mira, i del capítol No entenc les ulleres de sol en interiors o de nit, arriba No entenc la gent que porta gorra a les 8 del vespre, ara que no hi ha sol, és a dir. No sé, per mi les gorres no afavoreixen els caps de ningú, sincerament. Prefereixo bastant més els gorros d'hivern,
jo
no?
Jo també.
A més, si fa calor, et sué el cap i el cabell, i és horrible.
Jo ho veig a vegades com... Hi ha gent que la porta de complement, i està
sí.
bé.
Mira,
és que Joan és fan, és
i un altre,
fan.
Un altre
red flag bastant,
amb les gorres, sí. és que aquí ja avui les dic totes les red flag amb les gorres.
Sí.
És quan la porten cap endarrere.
Ui,
no.
Horrible, això, eh?
No.
Jo tinc una pregunta, és que ahir vam tenir la discussió amb la meva família, perquè hi havia un membre de la meva família que sempre va amb gorra, jo crec perquè no li agrada el pentinat que porta, i no se la va voler treure a l'hora de dinar.
Maleducció,
digueu. Ai. De maleducació o no?
Sí.
Pregunta.
Jo sí. Depèn del tipus de dinar.
Un dinar de celebració d'aniversari.
Clar,
sí,
a veure.
Si és informal...
En un restaurant, eh?
Si és informal, cap mena de problema.
A veure, si vas de pícnic, mira, no passa res
pícnic,
portar la gorra.
Vas néixer al segle XVIII, eh?
Sí, és que a mi m'encanten aquestes coses.
A mi també.
Molt Apple Growth Flying.
Com vaig anar al bingo ahir...
Però anem al bingo...
Ai, no, abans d'ahir. Anem al bingo com una bona tieta.
Ara.
Catalana.
Que bé.
Sí, sí. I a veure, deixa'm fer un apunt molt ràpid, vale? Que ja sé que ho ha dit en Rafa al principi del programa,
sí.
però és que me'n moro de ganes de comentar-ho. Només volia dir dues coses. Que els Reis dissimulin més, sisplau, i que per fi tenim el safareig de la Casa Reial que ens mereixem tots i totes.
Casa Real que nos dimos entre todos.
Exacte, sí, sí. No, que per cert, el dissimular, poc, també és una red flag.
Sí, bona aquesta.
Com una casa, eh?
Tu et surt bé, l'ho de dissimular?
No, gens.
Ja, per això.
Vull dir...
Podria ser a Casa Reial, també.
Sí, bé. Pues, segurament viuria molt millor, la veritat, sent de la Casa Reial.
Sí, sí, és així.
És veritat?
És un moment molt curiós, el vídeo aquest.
Ai, sí.
A mi m'ha semblat
sí, està bé, està bé, està bé.
Puc comentar una cosa?
Sí, home, i tant.
És a dir, el primer és molt més guapo que el segon. I aquí ho deixo.
No. Doncs jo els veig igual, com si fossin fotocòpies.
Té energia no. de Golden Retriever. No. Retriever.
Ostres.
De veritat, t'ho vaig pensar.
Parla en Gingon, has dit...
Sí. No, Gingon. Vull dir que se'l veu com un noi simpàtic, agradable.
Sí,
sí no té energia de persona dura. No sé,
no,
clar,
no, això és
perdó,
veritat.
Què li diu? El segon li diu el Teza Real, no? És que li diu no sé què real,
ostres, no
que no s'acaba de distingir bé. Jo diria que li diu el Teza Real.
Ni idea, haurem de buscar algun expert en llegir.
Després tenim safareig,
sí.
no?
Sí, home, avui, Marc Andreu, eh? Compte
sí,
aquí,
sí,
per
sí.
comentar tot això. És possible que si ve avui Marc Andreu i comenta tot això, sigui el seu últim dia.
Per què? Veus que és un tema tabú?
No.
Una cosa m'encanta, és a dir...
A tu t'encanta.
Sí. Jo necessito més notícies com aquestes.
Unpopular opinion?
Doncs mira, avui us porto un unpopular statement.
Ja hi som, avui.
Sí. Posar bé, surto de la pelo i em torno a rentar el cabell perquè sembla que m'hagi llepat el cap una vaca. Això, una noia. A tot això, un noi li contesta. A mi sempre em posa l'aca i és igual que li digui que no, així que procedeixo a fer exactament el mateix. A veure, com que us deixa el cap llepat com una vaca? És a dir, no ho estic entenent gaire bé, sí. Si te l'aixuguen després del rentat.
No, depèn perquè del que no, llepat de vaca també vol dir que te l'han planxat sí. molt i sí. et queda...
Ah, clar, clar, clar. Sí. Depèn del que demanis.
No, llavors també anava a dir...
Pensaves problema... que era per moll?
Sí, sí, clar.
Ah, no, no,
és per... I que tornaves a dur un crac.
No és per moll.
No, és que jo quan...
És per xafat, diguem-ne.
Sí, quan, per exemple, a un noi li dius t'ha llepat una vaca, és perquè el té moll i molt aplastat.
No, no. Mina i aquestes coses.
Exacte. En aquest cas és perquè te'l planxen sí, sí, sí. molt a la vora sí, i dius...
Ah, d'acord, d'acord. Bé, l'altre tampoc l'entenc, el que li posi a l'aca, no? Però potser el problema el tenen ells, amb el seu cabell, no diguéssim, però tampoc voleu acceptar-ho. I decidiu que el millor és posar-li les culpes a la perruquera o perruquer de torn que us pentina i us arregla el cabell. Així que no us queixeu tant, sisplau.
Apa, aquí. Vinga.
No, és veritat, fan una feina molt bona els perruquers i perruqueres, perquè ens sentim molt més guapos tots i totes.
Depèn.
I ens pugen l'autoestima. He de dir que ens pugen molt l'autoestima.
Sí,
és veritat. És veritat. Sí, sí. No sabeu què és arribar al perruquer i tenir-li tanta confiança com per dir-li, tira.
Sí, bé.
Tira, fes allò que...
O lo de sempre. Dir a un perruquer o perruquera, fes-me lo de sempre, també és
bonic.
També,
també, és veritat.
I després et passen, també... Jo crec que una vegada a la vida t'ha de passar i és que vas a la perruqueria... i et fan una destrossa.
Sí.
És així. És així. Sí.
A qui no li ha passat?
Les perruqueries és un tema, eh? És un món, allò.
Sí.
Per mi, eh?
Experiència,
eh? Bueno,
tu hi vas, Rafa.
Jo tinc, jo tinc un perruquer, Oriol, des d'aquí una salutació.
Oriol, eh?
Que és meravellós. És un perruquer canònic.
Sí?
Amb una làbia... Podria ser taxista.
Anem a saludar els perruquers. L'Oriol, jo saludo a l'Adri.
No sé com es diu, perquè no m'agradava.
L'Olma no sap com es diu.
L'Aida, la meva germana.
Veus?
Ah, aquest, és fàcil.
Clar.
Susana, Eva, Teio.
Mira, i l'Ali que diu el...
Són tres germanes.
Ali...
Depèn del dia, fa una l'altra.
Rafa, Ali, tu quan deus anar a la perruqueria, el teu perruquer deu estar contentíssim,
només
no?
Només et dic una cosa.
Poca feina.
Darrer dia em va dir, et cobro 5 euros perquè pràcticament he estat 2 minuts. Em sap greu cobrar-te més. I em va cobrar 5 euros.
És molt divertit passar-se estona a la perruqueria, penso jo.
Sí. Fins que tenyeixes. Que després sí. has de 4 hores.
Compte, eh?
Clar, clar. Sí, sí, sí.
Has de tallar el cabell.
Te n'enteres de tots els safarejos
sí,
del poble.
Sí, sí, i més si vius en un poble.
Exacte.
Ai, i us coneix a tots, eh? El meu perruquer, perquè us li parlo de vosaltres.
Ui,
ai,
encara
gràcies.
Encara li haurem de fer una trucada.
Mira, té ràdio estel posat o no?
No ho sé. Però sempre em demana. Què tal la ràdio?
És d'aquests que parla així, eh?
Sí, què tal la ràdio?
Sort que et talla poc el cabell, també t'ho dic.
No, que és simpaticíssim.
No, sí, clar, evidentment. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Vinga.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros, què ens expliques avui?
Mireu, avui us porto els consells definitius per mantenir els vostres telèfons mòbils nets i segurs.
Ep.
Perfecte. Molt bé, José
Matosas. Això, eh?
Clar. I quan dic nets, no em refereixo a les pantalles ni a les fundes dels propis mòbils, val? Perquè això és tan senzill com passar-hi un
drap
una mica humitejat i ja ho tindríem. Sí. Sinó que em refereixo al seu interior. Perquè, clar, no us ha passat mai a vosaltres que el vostre smartphone o el vostre mòbil no us ha funcionat com hauria i no n'heu sapigut mai ben bé el motiu?
Sí.
Que dius, ostres, em va més lent.
Sí.
Mira, doncs que sapigueu que una de les possibilitats d'aquest mal funcionament és tenir el mòbil ple d'escombraries que provoquen que aquest no estigui del tot optimitzat. Recordeu la paraula optimitzat, que serà important. Sí. I això, senyores i senyors, mai va bé perquè després les webs, doncs, per exemple, tarden més a carregar, a vegades ens quedem sense espai per fer fotografies i això molesta moltíssim, la càmera no se'ns obre, el WhatsApp no funciona... Mira. Vols continuar, Andreu? Perquè tu et passa sovint,
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí, passa cada dia,
clar,
això.
És, realment no pots fer res.
No.
Tots són problemes, però com sempre diem en aquesta secció, els problemes hi posem solucions.
Ara.
Per tant, avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per tenir mòbils nets i segurs. Voy a dejar mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Voy a dejar mi teléfono. Abans d'anar als consells, vosaltres teniu problemes amb el mòbil?
Sí.
L'Andreu ens ha dit sí.
Sí, sovint.
Sovint.
Memòria i tot això.
No, però és que, a més, l'altre dia els carregadors no m'anaven.
Ah, passa també això, eh?
I això es deu al...
A la brutícia.
Sí. Clar, perquè ara farem un exercici pràctic que els oients des de casa també ho poden fer, si volen. Aneu a l'aplicació de fotografies del vostre telèfon mòbil
sí.
i mireu, sisplau,
quantes
fotografies i vídeos teniu? Andreu, comences, va. Sí, si pots obrir l'aplicació.
Sí, sí, ja se m'ha obert. Tinc 15.276 fotografies.
I vídeos?
I vídeos 2011.
Val, m'has d'escoltar perquè els consells et serviran. Sí. No el m'agiro. Fotografies, ara flipareu, 58.199.
Perdona.
Què és això? Flipareu més amb mi.
Però què és això?
I vídeos 5.084. Val, també escolta'm perquè...
Però jo pago per tenir memòria.
Clar, aquest és un altre tema, ara ho explicaré.
No podríem.
Joan.
Jo els vídeos no sé on es miren.
A baix. Ves a les fotografies, si no.
Vídeos, 762.
I ara puja de les recents fotos.
I ara fotografies, 13.281.
També déu-n'hi-do.
Vale, flipareu. Rafa. Tinc 100 fotos i dos vídeos.
És
broma.
Perquè jo passo molt de les fotografies
i dos vídeos d'ella.
Clar.
Ai!
No, això no són vídeos, això són fotos. Són
clar, perquè hi ha un tema aquí...
Però no.
Atenció, hi ha 100 fotos aquí. I dos vídeos. Perquè jo...
Està molt bé, eh? El mòbil t'anirà... Molt bé.
Com una bala.
Sí.
Per què no? Perquè a mi les fotografies no m'interessen i els vídeos menys.
Clar, però aquí hi ha un tema i és que jo, per exemple, que tinc 20.332 fotos i 2.859 vídeos, clar, jo tinc una opció i és que totes les fotografies que em passen per WhatsApp em queden guardades a la galeria.
Clar, a mi també.
Jo vaig desactivar això.
Ben fet, jo no ho sé.
Això no t'agobio.
Ja t'ensenyaré.
No t'agobio una mica perquè t'arriben moltes coses i està...
No. Però he de fer un plantejament perquè, clar, tinc fotografies de tot. I no.
Sí.
En fi, per tant, anem als consells perquè, clar, tantes fotografies pesen en el telèfon mòbil i després no podem fer res i és el nostre bé més apreciat a dia d'avui. Llavors, anem als consells. Consell número 1, instal·leu un antivirus.
Bona aquesta, que normalment pensem que és un mòbil i no cal, però sí. No.
Sí, i és així de senzill, però molt i molt important. De veritat, per molt obvi que pugui sonar, si instal·leu un antivirus als vostres mòbils, anirà bé. O sigui, sigui de l'empresa que sigui, necessiteu tenir un antivirus. D'aquesta manera, quan el tingueu instal·lat, aconseguireu evitar que els virus s'apoderin dels vostres smartphones. Uh-huh. Teniu algun antivirus, vosaltres?
No.
Sí,
no.
Jo en tenia un d'activat i el vaig treure.
Sí, és que no tinc memòria per...
Clar, però el dia que tinguis memòria estaria molt bé que l'instal·lessis.
Sí.
És que jo un cop instal·lant un antivirus em va venir un virus i no és conya.
Clar, has de fer-ho...
És veritat,
això, Has de mirar-t'ho molt bé.
Sí, sí.
Val. Llavors, consell número 2, esborreu la memòria cau de totes les explicacions, el que us donaré ara, aplicacions. Mira, m'explico.
Què?
Que m'he equivocat i he dit esborreu la memòria cau de totes les explicacions.
Les
explicacions les donaré ara perquè què és la memòria cau? N'heu sentit a parlar mai?
Memòria cansada.
Potser sí... No,
us explico. La memòria cau, o també coneguda com a memòria caché, és una memòria auxiliar que utilitzen els telèfons mòbils per guardar arxius o rutes als quals necessiten accedir de manera ràpida. Mm-hmm. El problema, però, ve quan en tenir una quantitat important d'aplicacions o en fer servir el mòbil contínuament, aquesta memòria cau comença a ocupar molt i molt d'espai i es comença a menjar molts dels recursos disponibles del propi telèfon mòbil. Més o menys ho entenem.
Sí.
Mm-hmm. Val. Doncs explicada la part teòrica, anem a la pràctica. Com esborrem aquesta memòria cau? Doncs seguint uns passos molt senzills, mira, Olma Giró, tu que tens el telèfon a la mà,
sí,
ho pots
intentant.
Fer pas. Pas per pas, volíem dir.
Sí.
Agafes el telèfon mòbil, els oients des de casa, agafeu el telèfon mòbil, aneu a configuració, que a vegades també es diu ajustes.
Sí.
Llavors, tot seguit, cliqueu l'opció aplicacions. L'hem de trobar, si no hi ha un cercador dalt de tot, que poseu aplicacions i ho trobareu. I una vegada tingueu a davant tot el llistat d'allò que teniu instal·lat al mòbil, com seria WhatsApp, Instagram, Twitter, etc., doncs heu d'apretar sobre qualsevol de les aplicacions que teniu instal·lades. Allà us sortiran una sèrie d'opcions, sota i a sota, botons que diuen desinstal·lar i forçar d'atenció. Sí? He anat molt ràpid, voleu que hi torni?
Jo m'he perdut aplicacions.
Però està clar.
Jo no ho trobo.
Però no ho teniu...
Mòbil.
Aquestes coses no les teniu al cap.
Mòbil en mà.
No, aplicació.
Mòbil en mà.
iPhone no té
aplicacions. Configuració. No té aplicacions iPhone?
No,
doncs hi ha d'haver una altra opció.
Sí,
vas a ajustes, a baix, i et surten...
Doncs heu de, sobretot, agafar el mòbil, anar a configuració o ajustes, buscar l'aplicació, l'opció d'aplicacions, que d'alguna manera l'heu de trobar. Llavors se us desplegarà un llistat de totes les aplicacions que teniu instal·lades al mòbil i allà podeu apretar sobre les diferents apps que teniu instal·lades. Per exemple, WhatsApp. Doncs allà us sortiran una sèrie d'opcions i una d'aquestes és desinstal·lar o forçar d'atenció.
Sí.
Per exemple, en WhatsApp no és un bon exemple perquè no volem estar sense WhatsApp. Però què me'n dius de Tinder, no? Alguna persona potser té Tinder i ha trobat parella i ja no el vol utilitzar més. Doncs desinstal·la-me'l, perquè t'ocupa molt d'espai, Andreu González. Llavors, d'aquesta manera, cliqueu l'opció d'emmagatzematge i borrareu la memòria cau a l'aplicació en qüestió. Uh-huh. I eliminar una aplicació et deixa un espai lliure al telèfon mòbil que crec que no en sou conscients. Llavors, no cal repetir-ho, ho hem entès?
Sí.
Val. Però un petit apunt. Si tens un antivirus, normalment hi ha una opció que és borrar caché de tot, absolutament.
Compto que no en teniu, de moment, d'antivirus,
no.
Per això tota la resta.
Arribarà,
però si tens un antivirus, és la clau perquè totes aquestes coses vagin a l'hora. Llavors, si no ho visualitzem, ho representeu segons els passos que us he donat i de seguida ho trobareu. I si no, demaneu ajuda a algun oient que potser li costa més, perquè realment no és tan complicat com sembla i us alliberarà de molt d'espai, cosa que ens interessa. Llavors, consell número 3, instal·leu un optimitzador al telèfon. Atenció al consell. Existeixen molts programes que netegen i optimitzen els mòbils, sobretot en el cas dels Androids.
Sí.
I Trisquintris d'aquests programes us ajudarà a esborrar els arxius escombraria de manera més o menys automàtica i també optimitzar el rendiment, així com també eliminar les aplicacions que s'executen en segon pla i que el que fan només és consumir recursos, tot i que tu no les estiguis utilitzant.
Clar.
Per tant, instal·leu un optimitzador pel telèfon, perquè a més aquest programa us avisarà quan el vostre telèfon tingui algun problema o, atenció, estigui a punt d'arribar al seu límit de rendiment. Cosa que ens interessa, si ens avisen abans.
Sí,
per solucionar el problema. Llavors, d'aquesta manera, el tindreu sempre controlat perquè tot funcioni correctament i que no es sobrecarregui. Que això passa. I després se'ns comença a escalfar el telèfon mòbil.
Sí.
I perill.
No, i tant.
Compte.
Que de vegades no pots ni encendre després.
No, després. És que tarda tot més. I ara que vivim en un món de la immediatesa, necessitem que les aplicacions es carreguin ràpides.
Sí.
Llavors, consell número 4 per anar acabant, no ompliu la memòria del telèfon mòbil de coses que no feu servir. Això ho feu tots, menys el Rafa. Llavors,
Jo no tinc res. Una cosa.
Quantes vegades haurem sentit els nostres pares dir allò de fill, has de netejar l'habitació, que ho tens tot desordenat.
Clàssic.
Quantes vegades? Moltes, no?
Sí.
Doncs amb el telèfon és el mateix, val? Heu d'esborrar de la memòria tot allò que no feu servir i us estic parlant d'aplicacions, de fotografies, de vídeos o inclús de música. Us estic parlant de tot allò que s'emmagatzema i ocupa espai i atenció perquè aquest espai, quan s'omple al màxim de la seva capacitat, l'únic que fa realment és que el telèfon us doni problemes. De quins problemes estem parlant? Doncs que no pugueu fer descàrregues d'aplicacions que realment sí que necessiteu, com per exemple descarregar Radio Estel. Tampoc podeu, per exemple, guardar un arxiu important. No podeu fer fotografies, no podeu fer vídeos.
És que no
Llavors, què
res.
Ens queda? Res, escriure notes.
No,
no us queda res més. Per tant, tot això, omplir de memòria el telèfon mòbil, només fa que el rendiment baixi. Per tant, per tot el que us acabo de dir, si ja teniu un netejador optimitzador instal·lat, doncs bona part d'aquesta neteja te la farà el mateix mòbil. Si no ho teniu instal·lat, sempre és convenient que n'instal·leu un. Sí?
Sí, tant.
Perfecte. Sí. I ja per acabar, però no menys important, consell número 5, l'últim, reduïu el nombre de pantalles d'inici. Atenció, perquè quan enceneu el mòbil, aquest tarda més en carregar-ho tot depenent de les pantalles que tingueu. Sabeu que ara està de moda tenir més d'una pantalla amb diferents fotografies,
3 o 4,
diferents aplicacions. Doncs, contra més pantalles tinguis, més tardarà a carregar-ho tot. Per tant, la solució crec que és fàcil. Reorganitzeu-ho tot en una única pantalla. O dos, màxim, perquè hi ha persones que en tenen 5 o 6.
Sí.
Si plou, una pantalla. Si neva, una altra pantalla. Si estàs a la feina, una altra. No, home, no, tot en una. No passa res. I anem canviant la fotografia. Així no et canses tant del telèfon.
Això és veritat.
Sí. Ho tenim.
I fins aquí,
Fórmula?
Sí. Antivirus més optimitzador, menys memòria cau de totes les aplicacions, menys memòria, menys pantalles d'inici, igual mòbils lliures.
Bravo. Bravo.
T'agrada aquest canvi, aquest canvi.
Visca la cultura.
La cultura sempre del...
Avui Estel Clàssica, moviment per a mòbil... Quarta part per Núria Ros.
Opus Pi.
No.
Opus Pi.
En aquesta casa, no.
Opus és una obra, com qualsevol altra. No li busquis els tres peus al gat, Trias.
No em fiquis en un jardí on no volia posar-m'hi.
Ho has fet sol, Trias.
Val.
Ha quedat claríssim. Escolta,
obertura.
Música clàssica.
Opus és obertura.
Música clàssica.
Digue'm.
El dimarts que ve, dia 17, el gran Màxim Vengerov aterra a Barcelona i tenim dues entrades dobles per anar a veure'l. Per gentilesa de BSN Clàssics, amics de la música clàssica, amics de Radio Estel, que ens regalen aquestes dues entrades dobles. Per tant, quantes són, Trias?
Quatre. Ens les regala el mateix amic Max, Ha vingut aquí a Radio Estel i ha dit... Quatre als vostres oients.
Ho ha dit amb accent rus.
Clar.
Quatre
als nostres oients.
Sí. Doncs Màxim Vengerov, sortit d'una pel·lícula dels 80, amb Arnold Schwarzenegger, segurament. Màxim Benguerov. I tu diràs, qui és aquest geni? Bueno, doncs aquest virtuós...
Però jo ho sé, perquè la gent ho hauria de saber.
I perquè portem 4 dies donant-li cuba. I ja ho sabem, al final virtuós, musicalitat excepcional, ha tocat, atenció, amb les filarmòniques de Nova York i Berlín, les simfòniques de Londres, Chicago i la BBC, que no és una ciutat, és un canal...
És un canal de televisió on hi ha sortit la reina... I Màxim Benguerov.
La regna d'Anglaterra?
Sí.
Al cel sigui. I ha realitzat àmplies gires arreu del món. Per tant, dimarts que ve, a les 8, al Palau de la Música, Màxim Benguerov us espera.
Què has de fer un dimarts, si no és anar al Palau de la Música a escoltar Màxim Benguerov?
Què has de fer? I optimitzar el
telèfon... Tens millors plans que això?
Això es fa ràpid. Doncs, exacte,
és impossible.
És impossible. Doncs llavors, t'espera Màxim Benguerov i el seu violí al Palau de la Música. Tenim dues entrades dobles. Com heu de fer per participar?
Jo t'anava a dir, vols dir ja com s'ha de fer, que jo m'apunto, que també vull participar.
Vinga, és
no
molt
pots,
fàcil.
No pots, no pots.
Com que no
a tu no
puc?
Pots,
no
perquè
pots.
Ets de l'equip. Podrien dir que hi ha un
tombo. Qui he de parlar? Jo vinc a escoltar amb Màxim Benguerov.
Parla amb el Max.
Com has dit això, el
Màxim Benguerov.
Benguerov.
Doncs 663-99-30-62, simplement explicant-nos amb qui voleu anar a gaudir d'aquest moment màgic. I avui, per cert, arriba el dia del concurs, per fi.
És veritat.
Portem anunciant-lo. Avui és dia de doble concurs, com ens apunta de manera mímica l'Andreu González, perquè no se'ls oblidi. És que ell, clar, Andreu, tu sempre estàs fent mímica allà a la peixera, veritat.
Mímica,
Mímica, fa mímica.
Sí, sí, sí.
Una mica. Total, que farem el concurs a la part final del programa, cap a la 2:15, una mica més tard, segurament, i sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades dobles.
Li preguntarem el número de l'oient, Màxim Benguerov.
Correcte. BSN Clàssics, l'art en estat pur, us convida. Si us plau, missatges al 663-99-30-62, responent a aquesta pregunta. Amb qui aniràs a compartir aquest moment màgic?
Màxim Benguerov, bravo. He dit bravo?
Bravo? Has dit bravo?
Bravo,
bravo,
bravo.
Cap bravo. Ara. Bravo, cap bravo. Bravo, cap bravo. Màxim Benguerov ens visita puntualment, però els que mai ens fallen...
Ara.
Són els amics de Cap Bravo que ens porten aquesta magnífica cistella. Són?
Legión.
Legión. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Repartits, eh? Repartits.
No, clar, no.
No és que hi hagi 3.000 en un carrer, 3.000 en un altre.
Un barri de Cap Bravo.
No, no hi ha una ciutat, Cap Bravo, on tots siguin supermercats.
Tot arribarà.
Igual sí, perquè estava llegint l'altre dia que s'està dissenyant una ciutat del futur, igual que a Bravo té alguna cosa a dir aquí. 300 supermercats, productes... Sí, sí, sí. 3.000 supermercats, 65 anys d'història. Cap Bravo ha pensat una cistella per afrontar la tardor, que esperem que arribi ja aquest cap de setmana.
Sí.
Segons se'ns ha dit per part de Jordi Miralles, estamos ahí.
Que arriba la fresqueta i alguna pluja.
Productes, què voleu que us digui? Xocolata negra d'ametlles, nius d'espinacs, recerca d'investigació molt eficient de Núria Ros, que ja sabem que és pasta.
Sí.
Per cert, ahir vaig veure en un supermercat i em va fer il·lusió. Nius d'espinac. En un Cap Bravo, evidentment.
Evidentment. La resta jo, no en tenen, eh?
No. I
els bons són a Cap Bravo.
I jo no, jo no aixafo cap altre supermercat.
Ara.
Muesli, també i avellana, arròs bomba, melmelada de maduixa.
Arròs
bomba! Oli d'oliva verge extra, siurana, salsa bolognesa, la salsa que està degustant el nostre president de la Generalitat,
sí,
perquè el tenim allà, a la cuna de la salsa bolognesa.
Sí, sí.
I gel aloe vera i sabó de mans. Glicerina, tot això a la nostra cistella Cap Bravo.
I la cistella.
I la pròpia cistella, que és magnífica. És magnífica. Vinga, doncs anem a la pregunta. Avui també farem el concurs, però tenim una pregunta per avui, perquè avui, atenció, és el dia internacional de... L'ou. El dia de l'ou.
De l'ou.
De l'ou. Sí. Colón tenia un, el famoso huevo de Colón.
El huevo de Colón, sí.
El huevo de Colón, ell tenia uno, ni dos ni tres, ja ens ho diu Javier Gurruchaga, era l'orquestra Mondragón. Sí, senyor, dia internacional de l'ou, aquest aliment versàtil, riquíssim, que es pot presentar de mil maneres. La pregunta és, com t'agrada més menjar-te l'ou? Bueno, perquè, clar, sempre hi ha una preferència. Tu dius, a mi m'agrada més, saps? Ferrats, ous ferrats, ous durs.
Sí.
A la benedictina.
Ah, tu anava dient.
Truita amb coses.
Què és a la benedictina?
A la benedictina.
Una cosa del
branc. Sí, amb una mica de picant. Uns ous així com...
Estan molt bons.
Estan fregits.
No.
Són bullits, però per dintre, com si fos un ou ferrat per dintre i per fora un ou bullit.
Sí, és que és molt versàtil. Dia Internacional de l'ou.
Tu saps l'ou escaldat de tota la vida?
No, tampoc.
Ah,
doncs amb unes espècies i tal. Sí. Doncs volem saber, amics oients, com us agrada més menjar-vos l'ou, en quin format... Què ha passat, Trias? Estaves parlant de picant, no? I se t'ha posat al nas.
Sí, sí,
ja
sí,
passa,
és així.
És com un...
És així.
Doncs volem saber...
Jo ho fregit, ho dic claríssim.
Ou fregit, eh?
Sí,
de tota la vida.
Sí, sí, sí.
És el millor sopar del món, ou fregit amb patates fregides i tal vegada una mica de llonganissa?
El millor sopar del món per Ferran Adrià.
Un conjunto.
Sí, de veritat, em sembla que ho ha dit més d'una vegada. Que
sí, que sí, que sí.
El millor, dos fregits i una mica de patates.
Exacte.
Ja,
doncs volem saber, 663-99-30-62, 663-99-30-62, com us agrada menjar-vos l'ou?
Dos concursos en marxa ara mateix,
dos concursos, un, amb qui et fa il·lusió anar a veure el bo de Màxim Benguerov, i l'altre és com t'agrada menjar-te l'ou. Són dos preguntes que...
Que es podrien relacionar, però no ho farem.
No ho farem. No lo haremos.
Ara.
Com diria el bo de Màxim.
Sí.
No, a mi el huevo me gusta a la luz.
Ja?
Yeah. Ja.
Gràcies, eh? Fa 5 minuts ja arribem, de fet 4, i ja arribem a 3 quarts de 10 del matí. Giró.
Hola, què tal?
Cap on anem avui?
Començo llançant una pregunta a vosaltres. Ah. Si us dic, quina és la ciutat que no dorm per antonomàcia, per quina diríeu? La ciutat que no dorm, de tota la vida...
Nova York.
Nova York, no? De tota la vida, per referir-se a Nova York, hem dit la ciutat que no dorm. Doncs, a banda, evidentment, de ser Nova York, també es pot dir de Barcelona, perquè no sé si ho sabeu, però... La ciutat té 24 hores al dia, doncs, tallers mecànics, supermercats i gimnasos que estan oberts. És a dir, tu pots anar a fer esport a l'hora que vulguis. Però una altra cosa que em va cridar molt l'atenció, que com a persona que ve de poble i no de ciutat, quan va arribar vaig dir, ui, què és això? Hi ha una floristeria que obre les 24 hores al dia. És la Floristeria Navarra, una de les clàssiques, situada al centre de la ciutat. I això, vull dir, 24 hores al dia, tu pots anar allà i, i comprar un ram de flors. Llavors, evidentment, un dia em va sorgir la pregunta de qui... va a comprar flors a les 3 de la matinada. Quin rostre amaguen les persones que van a comprar un ram de flors? Són amants penedits? Són futurs avis o àvies que van a veure els seus nets a l'hospital? Qui són? Avui la Girocleta ho intentarà descobrir. Llavors anirem fins a la floristeria, parlarem amb el seu encarregat, en Javi, i que ens expliqui històries, anècdotes... També m'interessa molt saber, no? Perquè, clar, quan regales un ram de flors és una cosa molt personal. Llavors, sovint acostumes a dir la finalitat, per què és? És a dir, és per una persona que acaba de néixer, és per la meva parella, és pel sant de la meva àvia, no?
Val.
Llavors, quines històries amaguen les persones que compren flors a la matinada? I també, com a informació així de servei, és veritat que he llegit que han pogut modificar una mica l'horari després de la pandèmia. No hi ha res clar, l'aigua clara no, encara no l'he tret, llavors avui en traurem l'aigua clara, a veure si han modificat o no els seus horaris. I ja ho sabeu, això. Avui canviem l'horari, però serà 3:15.
Val.
Estigueu atents i atentes.
D'aquí poquet.
D'aquí poquet, d'aquí molt poc. De fet, ara la Girocleta comença a posar rumb cap allà.
Giró, li haurem de preguntar avui a en Javi, ens atén?
En Javi, sí, Javi.
Li haurem de preguntar quina és la flor adequada per una caravana.
Oh, d'acord. M'ha agradat, no me l'esperava.
I per tu, Olma, també. Després de l'entrevista...
Sabeu què m'ha passat?
Quina flor et regalaria?
Ui, d'acord.
Jo a l'Olma li regalaria un girassol.
Ah, sí?
Doncs
sí.
M'agraden molt... Tothom és un tipus de flor, això és veritat, o sigui... Hi ha, ara no ho farem, però hi ha qüestionaris per internet que defineixes una mica com ets, els trets característics de la teva personalitat, i ets un tipus de flor, un altre, evidentment. O sigui, l'Andreu seria una mena de Roser, amb espines.
Mira, farem tres.
Una cosa, però què és això?
No.
És broma, és broma. No, una tulipa, un clavell.
Sí, una tulipa m'agrada més.
Li farem tres
preguntes.
Exacte, li farem tres preguntes,
en Javi. Apunto, Joan.
La primera és quina flor... seria l'adequada per la caravana.
Però per la caravana tu et refereixes a penjar
el programa o el vehicle.
Clar.
És el mateix, no?
No, perquè jo ara m'imaginava una flor per penjar.
Sí, m'agrada. Trencant la màgia de la ràdio no passa res.
No, però com es diu? El retrovisor del mig, el mirall que tenen al mig els cotxes, que la gent s'hi penja, doncs, amb ambientadors, portar un...
No, però en una caravana hi ha una taula, no? Doncs allà es pot posar un ram de flors amb aigua.
A veure què ens diu. Sí.
Quina seria la flor ideal per tu? I quina seria la flor ideal que li podria regalar algú hipotèticament jove de l'exèrcit espanyol a algú important, a una noia important?
Ah, ja t'he entès. D'acord, perfecte.
Sí? Tenim, eh?
perfecte. Doncs estigueu atents, m'ho estic apuntant. Ho descobrirem, ho descobrirem.
3:15 PM. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem una altra flor. Carme Montes, el director de Catalunya Cristiana.
Radio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Es parlarà amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Pràcticament 12 minuts i ja arribem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana, què tal? Bon dia.
Molt bé, Joan, què tal? Bon dia.
Directament des de Roma, com ha anat això?
Sí, gairebé caiguda del cel, oi?
Del taxi de Roma a l'estudi
doncs,
de Radio
és curiós perquè avui estàvem dient, fa una setmana,
sí?
Fa una setmana que en aquest moment acabàvem d'aterrar, com qui diu, a Roma, a l'aeroport, i ens n'anàvem doncs, camí d'aquella roda de premsa, i a partir d'aquí començaven aquests dies intensos de pelegrinatge, acompanyant els 800 pelegrins amb la Mare Déu de Montserrat, que vam estar doncs, a Roma aquests dies.
Què, balanç?
Doncs la veritat és que va ser un balanç a nivell professional molt, molt intens, i a nivell personal va ser tot un aprenentatge de com en moments de dificultat sempre trobes una mà amiga. Algú que t'ajuda. Molt, molt bo. És a dir, era increïble. Des que m'estic morint de calor i algú t'ofereix una ampolla d'aigua, des de els guardes de seguretat al Palau Apostòlic no em deixen accedir als bisbes, ells em veuen, ve el Cinto Busquet i em fa la foto que jo no podia arribar-hi, des dels companys periodistes també, doncs, suplint, a vegades, no puc arribar en aquest moment i un altre ho fa. Una passada.
Companyerisme absolut,
Però és de veritat, en totes les dificultats, sempre algú que t'ha donat un cop de mà.
Mira, tant de bo passés en tots els tipus de periodisme.
Doncs la veritat és que sí.
Tant de bo. De què ens parles avui, va?
Mira, en el número d'aquesta setmana cal dir que el dediquem sobretot a reflexionar, a analitzar el que ha estat aquesta exhortació apostòlica, Laudate Deum, en què el papa francès podem dir que puja el to en la defensa de la creació després de l'encíclica Laudato Si de fa 8 anys. Però M'agradaria fixar-me en una entrevista que també oferim en el número d'aquesta setmana, perquè parlem d'una dona defensora dels drets humans, periodista i investigadora dels moviments migratoris i del tràfic d'éssers humans. És l'Helena Maleno.
Una de les grans, eh?
Una de les grans. Una entrevista que va fer el nostre company, el Joan Andreu Parra, per telèfon, i com explica l'entradeta, que val molt la pena, va ser interrompuda per una crida d'emergències. En el moment que el nostre company, el Joan Andreu, li estava entrevistant, a ella doncs, li va entrar doncs, una trucada d'emergència, eren 70 persones marroquines i subsaharianes, entre les quals hi havia 10 dones i 5 nadons, que es trobava una embarcació que es trobava amb dificultats en un punt indeterminat del Mediterrani. Aleshores, Maleno la pregunta, assessora i demana ajuda a altres col·laboradors i un cop fet això, reprèn el fil de la conversa amb el nostre setmanari allí on l'havien deixada. I de fet és el dia a dia d'aquesta periodista. El seu mòbil és un salvavides per als nàufrags. Però com sol passar, és el món al revés i en lloc de ser llorejada, és perseguida pels governs.
Seguimos siendo perseguidas al igual que son perseguidas las personas migrantes, porque al final las personas migrantes son las primeras defensoras de sus derechos. Son defensoras del derecho a la vida, son defensoras del derecho a vivir en familia cuando por efecto de la violencia de la frontera separas a unos padres de un hijo o de una hija. Son defensoras del derecho a la libertad de circulación.
Dèiem el món al revés perquè, clar, l'any 2021 la van expulsar del Marroc. Uh-huh. Ella feia anys que hi vivia, la van separar de la seva filla petita, que es va quedar un mes allí sense que ningú no la pogués treure del país. Aleshores, l'Helena Maleno, ho explica en aquesta entrevista, ho va perdre tot. Va ser un càstig, de fet, per tota la seva acció. Uh-huh. I és una repressió que de forma sistemàtica pateixen tots els defensors dels drets humans. També ho hem viscut, per exemple, amb l'Òscar Camps, el fundador d'Open sí. Arms, i amb altres que l'ha patit i que moltes vegades ve dels mateixos països dits democràtics. Sí, sí.
Una represión, ¿no? Que de forma sistemática, además, viene desde países supuestamente democráticos, desde países europeos, ¿no? Que están persiguiendo y que quieren convertir la solidaridad en un delito, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Declaraciones de figuras como la del Papa, ¿no? Uh-huh. Porque si legalmente la solidaridad se convierte en un delito, estaremos en un mundo terrible.
Quieren convertir la solidaridad en un delito, ¿eh?
Es fort, però és que és així. És així i val la pena denunciar-ho, a més, des de mitjans com els nostres, uh-huh. i el que dèiem, figures com el Papa Francesc, ajuden a ser portaveus d'aquesta gran injustícia que hi ha. L'Òscar Camps també sempre parla molt bé del Papa Francesc, sí, escoltàvem l'Helena Maleno. Ell explica que a les fronteres hi ha un règim d'horror, de guerra, de militarització. Afirma que el règim de fronteres és un dels grans negocis del segle XXI. Les màfies, les fàbriques d'armament i les empreses de control migratori es retroalimenten i tot plegat davant la indiferència de les nostres societats.
La ciutadania, desgraciadamente, en general, ha normalizado que una persona pueda morir por cruzar una frontera. Y lo ha normalizado después de sufrir durante décadas una propaganda de guerra. Porque en ese régimen de fronteras hay una guerra. Hay una guerra donde están invirtiendo. Cuando el Papa Francisco habla de terminar con todas las guerras, también tenemos que hablar con estas guerras modernas que se dan contra la población en movimiento, donde las víctimas solo vienen de un lado.
La Helena Maleno és fundadora de Caminando Fronteras. És una xarxa formada pels mateixos migrants, personal sanitari, treballadors socials, educadors i advocats. I com dèiem, després de l'expulsió del Marroc, feia 20 anys que ella vivia a Tànger, ara treballa des d'Espanya, a banda i banda de la frontera, allà on faci falta. I què destaca, Maleno? Doncs parla de la importància de fer xarxa.
Y ese amor en el centro a, como has dicho antes, por ejemplo, pues personas que me encontré en ese camino, como Santiago Agrelo, o como compañeros de la Delegación de Migraciones de Marruecos o compañeras adoratrices como Cristina o Pilar, ¿no? Y mis amigas, ¿no? O sea, toda esa gente que te vas encontrando, que vas tejiendo redes, que son redes pequeñitas, pero que al final son las redes que sostienen la vida, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo creo que ha sido importantísimo para poder estar hoy aquí, ¿no? y no estar en una cárcel condenada a cadena perpetua o no estar muerta.
Que fort.
És molt bèstia el que està explicant.
És molt bèstia. I a més, aquesta idea de fer xarxa, que important que és, uh-huh. Abans ho dèiem, no? El fet de que quan tu caus algú et sostingui, i a l'inrevés, no? Quan algú cau, tu pots sostindre aquella persona.
Absolutament.
I a més, destacava figures com Santiago Agrelo, és a dir, gent d'església, no? Les uh-huh. adoratrius, institucions que treballen i que fan una feina molt, molt important i moltes vegades que no surt als mitjans de comunicació.
Mira, està molt bé que ens ho expliquis avui, perquè anem a la part amb aquest programa. Avui n'hem parlat a les 9 del matí amb David Melian. Ell és director del Secretariat de Migracions de la Diòcesi de Canàries, arran de tot el que està passant i d'aquesta pujada d'arribades de pasteres a les costes de Canàries. I ell mateix, quan li hem preguntat sobre les declaracions que va fer la Conferència Episcopal sobre les migracions, que, sisplau, tota l'administració tracti amb dignitat aquestes persones migrants, ell abogava també pel tancament dels CIEs, que ja n'hi ha prou, també.
Uh-huh. I com dèiem, doncs, la gran tasca que fan les institucions d'Església, i ara, per exemple, també escoltarem una reflexió que fa l'Helena Maleno pel que fa a la parròquia. A més uh-huh. a més, ella ho diu com a institució de trobada, d'acollida...
Absolutament.
Escoltem-la.
Por eso también, por ejemplo, las parroquias, en ese sentido, juegan un papel importante, ¿no? Porque están en los barrios, porque en los barrios hay convivencia, porque al final tiene que haber espacios donde la gente se pueda encontrar, donde se pueda romper esa otredad.
Ens ho explicava també avui en aquest programa, com deia David Melian, que deia també a les parròquies de les comunitats de Canàries s'hi junten gent de diverses religions, els migrants amb la gent que forma part de les parròquies, a resar junts.
Uh-huh. I que important que és aquest missatge també en un món en què sembla que les religions estan enfrontades i el que hi ha enfrontat són interessos.
Sí, sí, sí.
No les religions, que són... Al final busquen el mateix, no? Uh-huh. Caminando Fronteras, cal dir que ha salvat 197.000 vides en el recompte dels anys més propers, com explica l'Helena Maleno en aquesta entrevista. I, de fet, si les persones esteu interessades a seguir-la, ells sabem que és molt activa.
Pena, eh? Sí, les xarxes.
A Twitter, per exemple, la podeu seguir amb el compte @HelenaMaleno i, de uh-huh. fet, també té un llibre. Ella té un llibre que es diu Mujer de Frontera, que explica una mica el seu testimoniatge, editat per Península.
Està molt bé. Tot això que ho trobareu al Setmanari Catalunya Cristiana.
Amb molts altres continguts, com sempre.
Va, et veia fullejar, dic ara, igual ens vol dir alguna cosa més. Sempre et pregunto per la portada.
La portada, precisament el que dèiem, està dedicada, doncs, amb aquesta exhortació apostòlica, Laudate Deum, en què el papa puja el to en la defensa de la creació. Arriba un moment que el papa, 8 anys després de la publicació, Laudato Si, diu, ostres, no s'han fet els deures, uh-huh. posa deures a les administracions, posa deures a les persones particulars, amb el compromís que tots tenim pel que fa amb aquest canvi climàtic, del qual, evidentment, estem veient les conseqüències.
Ja és aquí.
Tenim, per exemple, el que són els mateixos ramaders que no tenen farratge pels seus animals. Uh-huh. Tenim els pagesos amb les collites que tampoc no... Doncs, fins i tot estan preocupats per mantenir els arbres, perquè les collites de l'oliva o del raïm no estan bé. I, de fet, tot això en patir unes conseqüències als mateixos consumidors, que veiem com pugen el preu, amb aquesta sequera, uh-huh. amb aquest augment de les temperatures, ara tenim ganes que hi hagi una sensació
sisplau.
Una mica de tardor.
Sisplau. L'altre dia ho deia, jo que soc boletaire de mena, que plogui.
Que plogui.
Que si no els bolets...
I tant.
No n'hi haurà aquest any. No haurà.
I t'he de dir, Joan, que en el número d'aquesta setmana també dediquem un gran record uh-huh. a mossèn Josep Maria Alimbau, que ens va deixar a fa recentment.
Sí.
Publicam dos in memoriams, un que ens va escriure la Vicky Molins, religiosa teresiana, i l'altre que ens va escriure mossèn Jordi Piqué, que va ser delegat de mitjans, i juntament feien equip amb mossèn Alimbau, la delegació de mitjans de l'Arquebisbat de Barcelona.
Uh-huh.
I també parlem del que ha estat el relleu a Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, uh-huh. també el vas entrevistar, sí. que ha substituït Salvador Busquets al capdavant de l'entitat.
Déu-n'hi-do. Si us voleu subscriure a aquest setmanari, de veritat que val molt la pena i que us arribi a casa, 93-409-2770. Carme Montesos, directora de Catalunya Cristiana, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran